A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Nou i 39 minuts, els dèiem a l'inici de programa que això es pot vincular, tot això que estem passant, es pot vincular a una d'aquelles dites tan populars que avis i àvies deien en el seu dia. Tot això passarà, però ho has de passar, cal passar-ho. Doncs segurament per aquí van els trets, que cal passar-ho i cal passar-ho amb confiança, amb positivisme. Bé, segurament quan passi tot això també valdrà la pena utilitzar una altra dita popular, aquella de recordem Santa Bàrbara quan trona. Recordem el paper dels metges, del personal sanitari, de les infermeres, de totes aquelles persones que ens cuiden en moments així, quan vivim moments així, de la mateixa manera que recordem que els investigadors fan una feina immensa i la resta de l'any són persones que malviuen amb sous gairebé de misèria i intenten trobar una sortida professional. I ens recordem dels investigadors i les investigadores quan ens trobem en situacions així. Per molts de vostès, la doctora Rosa Maria Codina, en fi, és una persona de capçalera, com moltes altres metges i metgesses que en algun moment o altre ens han ajudat a tranquil·litzar-nos. Ahir la doctora Codina publicava, i ens sembla que valdrà molt la pena començar per aquí, diríem que un decàleg, que us pot ajudar molt. I segurament tots aquells que la coneixen entendran perfectament aquesta forma d'explicar-ho tan fàcil, tan clara i tan confiable. Bon dia, gent. Unes quantes cosetes degut a l'episodi actual. És moment de demanar responsabilitat social i iniciar l'autoprotecció. És una situació difícil de gestionar i tothom ho fa el millor que pot. És salut, economia i política i tot junt en un còctel complicat. Hem d'alentir al màxim la difusió de l'epidèmia i cadascú de nosaltres és un protagonista important. Un dels perills immediats és col·lapsar el sistema sanitari perquè es necessitaran molts llits i molts professionals. I perquè no tot és coronavirus, sinó que segueixen havent-hi infarts, apendicitis i accidents i el sistema de respondre. Si per contactes esporàdics i no controlats s'infecten molts professionals i s'han de confinar, no els podem deixar tractant gent ingressada, vulnerable o altres malalties, molts més ens quedarem sense la base del nostre sistema i no tindrem ni professionals sanitaris ni llits. Al cap de Sitges es desconvocaran totes les visites presencials que no siguin imprescindibles i ho decidirà el vostre metge o metgessa de capçalera que us coneix. Les consultes inicialment seran telefòniques i es decidirà la millor manera de procedir. Es desconvoquen totes les analítiques i proves complementàries no urgents fins a nou avís. I aquesta publicació de la doctora Codina finalitza dient: mesures pràctiques a fer. Renteu-vos freqüentment les mans, no us toqueu els ulls, el nas o la boca amb les mans després de tocar superfícies, baranes, poms de porta, transport públic, que ho toquin moltes persones. Estalvieu-vos zones que hi hagi molta gent. No és temps de celebracions, festes o trobades amb amics. Ja tindrem temps. Toquen molts jocs de taula, sèries i lectura. Si teniu símptomes respiratoris no greus, tranquil·litat. Truqueu al vostre metge de capçalera i feu el mateix que feu sempre, menys sortir de casa. Si teniu símptomes més forts, truqueu al CAP o al 061. La salut és responsabilitat de tots. Passa-ho als teus contactes. 9 i 43 minuts. Doctora Codina, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
Com esteu?
Doncs trampejant aquesta situació una mica complicada, la veritat.
Per una professional sanitària que en aquest moment ens pot representar per molts de nosaltres un col·lectiu fonamental, importantíssim, aquests dies i sempre, això no havia passat mai, no?
Amb aquest nivell, no. Algunes vegades havien tingut alguna amenaça d'alguna microepidèmia que ens podia afectar, però amb aquest nivell tan global com el que ha sigut el coronavirus, mai.
I el dia a dia del CAP, com és ara, doctora?
Doncs ara ha canviat una miqueta, i ha canviat una miqueta per tot això que us explicava, perquè, bueno, que has llegit tu, se'm va acudir altre dia a fer aquest WhatsApp, perquè és el millor coronavirus de la informació que tenim. Uh-huh. I un WhatsApp avui en dia comença un, i és perquè entengueu la transmissió del coronavirus també. tu fas un WhatsApp, aquest li envien 3, aquestes li envien 3 més, i això fins a l'infinit amb una pujada piramidal exponencial.
És una bona analogia,
doncs,
aquesta.
Això és el coronavirus, i això és el perill, que ens arriba a vegades molts missatges indesitjables, doncs aquest és el coronavirus d'avui.
Vostès estan lluitant amb el virus i amb la informació falsa o equivocada o alarmista que es transmet, gairebé diríem que amb una major velocitat,
Sí, és que no hem de ser alarmistes, perquè no cal que la gent estigui angoixada a casa, tancada sota un moble, però sí que hem de ser conscients que és un perill evident que hem de contenir. I no només és qüestió de les autoritats sanitàries, dels polítics i de moltes coses, sinó és la responsabilitat personal de cadascú. Tothom en sabem el que pot ser que un dia no puguem anar al CAP perquè no hi ha professionals, que haguem d'ingressar a l'hospital i no hi hagi llits o no hi hagi professionals per cuidar-nos, o perquè tots els llits estan ocupats i està el sistema sanitari saturat. Què farem llavors? Llavors hem de ser conscients que hem de ser nosaltres mateixos els que frenem aquesta transmissió.
Sembla com si d'alguna manera ens col·loquéssim en aquella situació de pares, mares i avis i àvies, quan, en la majoria de casos, en la majoria, vivien les malalties a casa, trucaven al metge, el metge els deia, mira, fes això, fes allò, i tranquil·litat a casa, i gairebé ells s'havien acostumat, perquè el sistema sanitari tampoc funcionava com funciona avui, a viure determinades situacions des d'aquest esperit, com comentava el doctor, de la responsabilitat individual, no?
És que la societat ha canviat molt. A veure avui qui es pot quedar a casa perquè tens una grip o tens un refredat, dir-li al teu cap de la feina que no aniràs perquè estàs refredat.
Està
és quasi com un pecat mortal.
Sí.
I aquestes malalties víriques no tenen tractament. No en tenen. La que els cura és la nostra mateixa immunitat. Tots els tractaments que hi ha són simptomàtics. Tots. Paracetamol, algun ibuprofeno, tots aquests antigripals, això no cura. Mai. No cura. Un mes alivia els símptomes perquè es trobem millor. I els antibiòtics no hi fan res. A la qual cosa, què hauríem de fer? Ja et dic, no ara, sinó sempre,
sí.
Quan tenim un quadre gripal, un quadre de catarral, un quadre de refredat, doncs fer aquesta mena d'aïllament. Queda't a casa 3 o 4 dies, pova el constipat, com deia la iaia, hem de covar aquest constipat, i quan estiguis bé torna a la feina, perquè tu tenies amb el teu paracetamol a la feina, i contaminaràs amb tots els companys. Sí que un refredat és un refredat, i mira, tossiran tots els companys, estaran molestos uns dies i tal, però clar, ara la situació ha canviat una miqueta, perquè d'aquest coronavirus no tenim cap record immunitari, no tenim cap defensa preparada, i això és el gran problema.
És a dir, que el nostre organisme no està preparat per el coronavirus.
Costarà. La gran majoria de la gent, segurament el 80%, el passarà com un refredat comú.
Vaja, el que va dir Angela Merkel fa 4 dies, no?
Val? Sí. El millor el passem inclús asimptomàtic. Almenys ens en donem compte i el passem, perquè el passarem.
Sí.
Ja està escampat i això ja no ho frena ningú. El que hem de fer és frenar al màxim l'augment ràpid de casos, perquè dintre d'aquest tant percent tan alt que l'agafarem, ja sí que hi ha un percentatge de casos més greus, més forts, que és aquests que sempre diuen, que com més edat, doncs més problemes de complicació té, de pneumònies, d'insuficiències respiratòries, si ha hagut alguna patologia de base, doncs li afectarà més. I llavors, clar, si tenim 100 casos i se'ns posa molt malament un, bueno, no te passa res. Si tenim 200 i se'n posa dos, no tenim manera d'anar fent. Però clar, i si se'ns posa molt ràpidament tota la població, tota la població està a casa fent mocs. Però hi haurà un percentatge bastant important d'aquesta població tan alta que necessitarà cures hospitalàries. I això el sistema no podrà servir, perquè què passaria si tu, jo també tinc poc cert infart? Déu m'ho vulgui. Però,
sí, està clar.
Jo també vaig anar a l'hospital, o el senyor que té un ictus, o el senyor que
s'ha tingut un accident. Llavors, o el senyor o senyora que l'estan curant d'un càncer, o que necessita 50.000, està clar.
Tots hem de ser conscients de no provocar que aquest augment sigui exponencial i superràpid, que el anem fent allò a poquet a poquet.
Ens ho heu posat molt bé, doctora, per ens matiseu el que faci falta, no és ara tan important saber si puc tenir o no el coronavirus, El que és més important és que si jo tinc uns símptomes que poden ser semblants a una grip, m'estigui a casa.
Això mateix.
És això.
I si tens algun dubte, truques al metge de capçalera.
Està clar.
Que és allò, que és el que nosaltres coneixem els nostres pacients i tal, i et direm el que has de fer.
Però és a dir...
No cal tothom tampoc trucar al 061 perquè el col·lapsem i els necessitem també per casos greus.
Està clar. Perquè 20.000 persones en un dia no hi ha telèfon que ho aguanti. Això és evident, no? Per tant, diguem-ne que el consell que diria la doctora Rosa Maria Codina, com molts metges i metgesses, seria no patiu tant per si teniu el coronavirus o no.
I tant.
Patiu més perquè si teniu alguns símptomes, quedeu-vos a casa. Això és el que us ha de... Aquesta seria la instrucció. Si teniu símptomes, no penseu tant en si el teniu o no el teniu, sinó simplement... Us esteu a casa i ho passeu com haguéssiu passat anys enrere qualsevol grip amb més o menys intensitat. És així.
Perquè segurament igual no es podem ni acabar fent, perquè clar, tot això és quan comença i com evoluciona. Segurament molta gent que tingui quadres catarrals i siguin un coronavirus, segurament mai se'ls podrà dir sí, ha sigut un coronavirus.
Ja.
Perquè potser tampoc ens interessa. Aquest no ha fet un problema greu. I el que ens interessa és que aquest constipat, aquest que està encostivat i en clínica, que podria ser un coronavirus, com podria ser 50.000 refredats més virus del refredat,
sí,
no se'n vagi a fer a la cafeteria prendre un cafè i a xerrar amb els amics i jugar a cartes.
D'acord. I d'aquesta manera, suposo que també val la pena dir que al CAP no fan cap test de coronavirus. Que ningú vagi al CAP a pensar que li faran el test del coronavirus i tornarà a casa amb alguna certesa del que sigui.
Perquè no té, tampoc tindria sentit. Un mes es fa amb els llocs que hi ha a l'estudi epidemiològic de la pandèmia. L'hospital clínic i els hospitals que tenen ingressats greus.
D'acord. Segueixo amb aquest fil, doctora. Ens imaginem que, com en moltes cases de Sitges, hi ha persones que tenen el seu pare, la seva mare, que tenen els avis, o que tenen persones grans al seu voltant i que poden també passar un quadre d'aquest tipus, amb mal de coll, amb mocs, amb esternuts, etcètera, etcètera. Què fer en aquests casos?
Si tens d'estar a cura d'un familiar i tens símptomes, el millor és que li diguis a la germana, al germà o a algú que de confiança, si pot ser alguns dies de cuidador de la mare.
D'acord.
Si no tens ningú i estàs amb ella, doncs el màxim de protecció envers la persona gran. Si no costar-t'hi molt, no tossir-li a prop, no, bueno, totes aquestes, rentar-te les mans quan la vaig a fer alguna cosa, després de fer alguna cosa també tornar-te a rentar les mans, no tocar-te sobretot les mucoses, ulls, nas i boca, intentar protegir al màxim la gent vulnerable.
Suposo que mai havíem sentit a parlar tantes vegades de la necessitat, i segurament val per qualsevol moment de la vida, de rentar-nos les mans sovint, no?
Sí. Nosaltres els sanitaris ho tenim molt clar, això, eh?
No, està clar.
A la consulta, perquè clar, ara s'ha posat una mica de moda, però posem perquè siguem conscients de per on entren moltes vegades els bacteris. Les mans és el lloc més fàcil que toquem tot. On t'ha passat 50.000 persones, entresquem el lloc allò. I després, doncs, agafem el bolígraf i enxupem el dit i enxupem el bolígraf. Doncs això s'està fent una autotransmissió boníssima de tots els bacteris i virus que podem fer.
Sembla mentida perquè tothom més o menys pot pensar, mira com quan érem petits, que ens deien que ficàvem les mans a tot arreu i ho porquejàvem tot, doncs precisament en les mans, quan som grans, també ho porquegem tot i ho toquem tot, i cal tenir la màxima prevenció, perquè per les mans és la forma més fàcil que puguem contraure, en aquest cas parlem del coronavirus, però moltes altres, no?
Per això els nens són els principals propagadors de virus i de bacteris. Els nens petits són els que ho toquen tot, que toquen el terra, toquen la boca, toquen el nen petit que tenen al costat, li posen el xumet seu amb algú d'allò, li toquen, esgafen, se llepen... Clar, són els principals transmissors de virus. I tothom sap que quan tens un nen que va a l'escola bressol i el deixes amb la iaia perquè te'l cuidi, perquè té mocs i febre, al cap d'una setmana la iaia té mocs i febre i potser està molt pitjor que el nen. També us ho dic un altre exemple, perquè ara amb el tancament de les escoles...
Aquí anava. Perquè, és clar, segurament també molts pares es trobaran en aquella circumstància tan complexa, i segurament ahir a la tarda hauria de ser un dia d'aquells de trucades telefòniques, totes les possibles, per intentar conciliar una situació, sens dubte, no és fàcil. Els nens i nenes a casa. Els nens i nenes no poden estar amb els avis o no és gens aconsellable que estiguin amb els avis.
No és aconsellable. Llarga.
I molts pares que, evidentment, a la feina no els han dit pas que es quedin a casa, sinó que han de continuar treballant.
De fet, hi ha una provisió que vaig sentir el president del govern que deia que això, com diuen els polítics, diu una cosa i llavors sé que anava baixant la cascada i no sé fins quan tarda aquesta cascada a baixar, no? Però d'entrada, el progenitor que es queda amb el nen a casa tindria dret a una baixa que no seria per malaltia comuna, sinó com un accident laboral,
sí,
perquè pogués cuidar d'aquest criatura mentre les dirigències del polítiques ens diguin que les escoles tenen que estar tancades. Uh-huh. Això t'ho dic jo com a metge,
sí, sí.
com el que llegeix una notícia,
sí,
però
sí.
Jo d'aquestes coses administratives i d'altres instàncies en sé ben poc.
Però en aquest cas, com a professional de la medicina, la doctora aconsella, com aconsella la Generalitat, que en la mesura del possible els avis no estiguin amb els nens.
És millor que no.
Per tant, si els avis no poden estar amb els nens, buscar recursos, siguin tiets, siguin els propis pares, sigui alguna cangur o alguna altra solució, en la mesura del possible
o
i en la capacitat de cadascú.
O un pare que es pugui quedar a casa.
Per exemple.
No cal que sigui la mare, pot ser
sí,
el pare
sí,
també.
I tant. I tant. Fins on pugueu saber, doctora, a Sitges hi ha hagut algun cas?
Algun cas hi ha hagut, sí.
Algun cas hi ha hagut? Més d'un? Més de dos?
No li puc fixar avui les dades.
D'acord. Menys de mitja dotzena?
Deixem-ho que les autoritats sanitàries ho confirmaran. Jo no sóc una autoritat sanitària, jo sóc la metgessa del CAP.
Us ho agraeixo. No passa res. Preguntàvem només a títol de si, òbviament, com a...
No passa res,
doctora. Suposo que això tampoc ha de crear més alarma de la necessària. Ens passa el que
no,
està passant a tot arreu, no?
Això mateix. I el que no hem tingut aquí per sort i estem prevenint-ho des d'aquí al CAP és que passi el d'Igualada, per exemple.
D'acord.
Que la progressió ha sigut tan ràpida en un moment que tenen com molts professionals sanitaris el de l'Hospital d'Igualada confinats, positius, i
sí,
que la baixada de professionals sanitaris els està donant ja una mica de problemes.
Mm-hmm. Per tant, ens agafem també el que deu en la vostra publicació a les xarxes socials, al CAP es desconvoquen totes les visites presencials que no siguin imprescindibles.
Sí, sí, perquè...
I això és fonamental tenir en compte, eh?
A veure, tu sempre pots agafar hora de visita, sempre que vols, aquí al CAP generalment no tenim massa llista de mora ni res, però també ens hem acostumat a treballar amb teletreball i acostumat a treballar amb consulta telefònica i
sí,
això ho fem bastant àgil. Però bueno, el que no és normal que en aquest moment de pandèmia la gent vingui al CAP per problemes menors que es poden solucionar a distància i protegeixes tant la població que no es passegi per aquí, perquè aquí sí que tenim algú que ve amb alguna patologia respiratòria i tal, que la tenim que atendre, i no cal que la gent vingui per coses menors, problemes menors, que diguis, tens un fa mal al peu des de fa 3 mesos i, ara en aquest moment no ens importa que et faci un mes més el mal al peu, m'entens?
Oh, i tant.
Es poden demorar. Hi ha coses que són demorables i coses no. Aquí hem d'atendre les coses que són urgents, que no poden passar, hi ha coses que no poden dir, vini, no, esperis un mes. No, aquestes les atendrem com sempre, però coses que es poden demorar, proves complementàries, controls de salut que es fan de rutina, que no ve d'un mes ni de dos, que per exemple són aquests que per exemple a l'estiu tampoc es fan perquè augmenta molt la població i llavors tampoc val la pena fer-les,
sí,
i les posposem fins al setembre. Doncs són les mateixes coses, que no ve d'un mes o dos de fer-ho. Igual les proves comentàries, les analítiques i tot això. Llavors, qualsevol dubte de la gent, tampoc cal que agafi visita. Estem intentant que totes les visites... L'únic és que, a veure, si tu jugues al call center o truques aquí, et donaran una visita telefònica pel teu metge. L'única que hi ha encara que no s'ha bloquejat és la visita per internet.
Mm-hmm.
Que encara la fa per internet. però com nosaltres estem ja molt a sobre, quan veiem una visita, nosaltres truquem sempre ara ja. Què us passa? I discriminem cada metge, discrimina els seus pacients. Si no, no hi és la seva doctor o doctora, doncs ho farà un altre professional amb les mateixes característiques. Uh-huh. Però tu parles amb el pacient que ja coneixes, veure què et passa, que... i llavors el metge que ja coneix, sap tot el teu historial, sap de tot el teu tractament, doncs decideix, doncs mira, fes això, fes allò altre, et trucaré d'aquí 3 dies,
sí.
O vine a tal hora que jo estaré aquí i ens veurem. Allò... I això decidirà el vostre metge de capçalera.
Allò que dèiem al principi, no? Gairebé ens retrobem en aquella època en què a Sitges sí. Hi havia un col·lectiu de metges que tenien els seus clients i quan passava alguna cosa trucaves i deia fes això, fes allò i fes allò altre.
Sí.
I ens quedàvem tranquils, perquè ara sembla que ens costa quedar-nos tranquils, eh?
A veure, la població d'avui en dia vol solucions molt ràpides. I a vegades en medicina no, les solucions no són ràpides. I a vegades no hi ha solucions. No vol dir que sigui una cosa fatal, eh?
Mm-hmm.
Però que hi ha
Està
coses
clar.
Que no tenen un diagnòstic clar i la gent s'encoixa a vegades per coses ja molt redundants que no val la pena.
Per qui anava? Com gestionem l'angoixa, la incertesa, doctora?
Doncs l'angoixa sent molt positius. Sent positius i sent conscients que tots som part d'aquest problema i que tots hem posat el granet de sorra. O sigui, les autoritats sanitàries i polítiques faran el que els hi toca. Jo, com que no tinc responsabilitat política ni tinc cap mena de cosa que no sigui la meva ètica i moral com a metge...
Voleu dir influència, sigut... en aquest sentit.
Sí. Mateix. Jo he sigut bastant més dràstic amb les mesures que està adoptant el govern.
Sabeu que tenim la sensació, quan estem parlant amb vostè, d'una persona que hagués estat bastant més contundent a l'hora de... Vaja, i segurament cada professional també és un món i tindrà un criteri, però vull creure que el risc zero no existeix, però per apropar-nos al risc zero, la millor manera és que cadascú es quedi a casa i s'acaba la discussió.
Que cada un que es trobi malament.
Es quedi a casa.
Que es trobi malament, que tingui un quadre catarral de vies altes lleu, es queda a casa seva i truca al seu metge de capçalera. I ja està. I aquí s'ha acabat el problema. Uh-huh. Farà tetamol, estarà un dia és malalt
sí,
i punt.
I ja està.
I el que no interessa en aquest temps és, si estem intentant contenir la pandèmia, doncs deixem per una mica més tard les celebracions. Que és l'aniversari de la iaia i venim tota la família, els cosins, tot allò.
Uh-huh.
Doncs bueno, a la iaia l'esperem el mes que ve i ho fem el mes que ve. O la calçotada, doncs aquest any no he fet calçotada. Uh-huh. M'entens?
Com ens costa això també, eh?
Doncs per això són mesures bàsiques. Són mesures bàsiques, perquè si diguem que no t'ajuntis perquè hi ha gent que vagi transmitint, com més gent llegeixi el WhatsApp, més gent li haurà arribat, que sí? Per això és el mateix. Com més gent, hi ha un asimptomàtic a la colla que no té símptomes encara, m'entens?
Sí.
Pots estar uns migdies asimptomàtic. Doncs fem la calçotada, molt bé. Doncs d'aquí una setmana, potser, en comptes d'un... n'hi hauran 5 o 6 més.
Mm-hmm.
I això és una cadena. Llavors, no som catastrofistes, no ens hem d'espantar, però sí que hem de ser conscients d'això. I nosaltres també som responsables de la salut de tothom. Tots són responsables. No és el metge de capçalera, no és l'autoritat sanitària, no és el senyor Sánchez ni el senyor Torra. Nosaltres també podem fer molta cosa i hem de ser conscients d'això. I et diré una cosa, pels que no llegeixen el WhatsApp, la gent gran i coses d'aquestes coses, fem allò de... ¿Quién se lo dijo? Me lo dijo mi vecina, que deien abans, no?
Sí,
allò,
sí.
Pues posis això que m'ho la veïna. Pues ara, aquest moment, sí que és el moment de dir-ho. A la veïna que no té WhatsApp, que no s'entera de les notícies gens, Maria, que no saps això, mira, pues veus això...
Uh-huh.
I fem una transmissió a nivell veïnal, del boca a orella, i anem donant informació a la gent que ja veiem que hi ha gent que a vegades no està ni per les notícies, ni per les xarxes, ni res,
uh-huh.
I que no té per què estar-hi, però gent, però... que no costa res, si tu en coneixes algun, anar donant informació.
Per tant, la transmissió és, si algú té símptomes, que es quedi a casa. Que truqui al seu metge de capçalero, que truqui al 061, i que es quedi a casa i que ho passi tranquil.
Jo recomanaria, si té símptomes lleus, truqui al seu metge de capçalera.
Aha.
No cal que truqui al 061.
D'acord.
Estem parlant, que pot ser un refredat comú,
uh-huh.
una grip, comú, com ens hem tingut, dels de sempre, la gripà, el que sigui, o que sigui un coronavirus. però com que no ho sabrem i no li podem fer la prova a tota la població lleu, queda't a casa uns dies i fes les mesures aquestes, rentant les mans, no toquis nerd, comparteixis objectes amb la família, no beguis el mateix vas que el nen, totes aquestes coses senzilles, rentis molt les mans i no te'n vagis a dir, bueno, veniu a casa que estic constipada que farem una partida de...
Sí, sí. No, queda't a casa. I que entre tots ho passarem tots, sí.
Ah, això mateix.
Com creieu que evolucionarà això els propers dies, doctora?
Si tots ho fem bé, el virus seguirà endavant, però amb una corba molt aplanadeta que farà que tots anem passant bé i que el sistema sanitari pugui absorbir tots els casos greus sense estrès ni sense quedar bloquejat.
Aquest és el repte,
no? Si ho fem malament, és el problema.
Aquest és el repte, no? Intentar que la corba no pugi més de...
Això mateix, que no faci un augment exponencial. Que sigui una cosa que vagi pujant, que l'anirem passant tots, com va passar la grip fa uns anys, que vam anar passant i tothom al final un dia o altre l'ha agafat, o algú l'agafarà, tota la té el 100% de la població, però que la transmissió sigui de manera progressiva i que tot el sistema es pugui anar absorbint tota aquesta patologia. I ja que estic aquí, aprofito...
Oh, i tant, el que vulgueu.
Sí, mira, ara m'ha donat, perquè... Tanta mala fama que té la vacuna de la grip i que no hi ha manera que nosaltres, sanitaris, convencem a la gent que es posi la vacuna de la grip, sabigueu que hi ha una quantitat de morts, sobretot en gent gran, gent amb patologia crònica per la grip, cada any espectacular. Ara no tinc les xifres, però espectacular.
Ho podeu... Doctora,
passa el mateix que això.
Doctora, ho podeu tornar a repetir, això, que ens sembla que val la pena?
Sí. Cada any hi ha la grip, la passem un percentatge molt alt de gent cada any i aquesta transmissió no és com aquesta exponencial perquè gran part de la població té un grau d'immunitat anterior.
Sí.
El que passa amb els virus de la grip és que la vacuna no et dura cada any perquè són tan llestos que cada any muten i hi ha alguna sèrie de mutacions que necessitem anar variant la vacuna. És l'únic rotllo de la vacuna de la grip que s'ha de posar cada any. I, no és, i com totes les vacunes, no és eficient al 100%, però té una alta eficiència. I s'haurien de posar tota la gent gran, majors de 60 anys, i la gent amb patologia crònica, més jove amb patologia crònica. Perquè són els que quan agafen una grip de veritat, que la gent no confronta amb un refredat, la grip no és un refredat, la grip és la grip, és una febre alta, cruiximent de dalt a baix, cansament que no pots moure del llit, problemes respiratoris i gent que es complica tant cardiovascularment com pulmonarment com altres patologies, insuficiència renal, bla, bla, bla. I llavors, jo entenc que és molt difícil que la gent entengui la importància de la vacuna de la grip cada any. Perquè diu, jo me'n constipo igual, sí senyora, se'n constiparà cada any igual, perquè no hi tenim... vacuna dels constipats. És vacuna del virus de la grip. I és perquè n'agafi la grip. Que se'n constipi tot el que vulgui. I es prengui el seu paracetamol i els seus baus i el xarop de la tos. Això no hi ha res. Però la vacuna de la grip és molt important que tota la població se la posi cada any, tota la població que li toca. I això és el que volia dir, perquè més o menys, perquè entengueu que el problema d'aquest virus és que més o menys potser hi ha una mica més de mortandat o morbilitat que el virus de la grip, però el problema és l'esponsalitat, l'augment de la corba tan alta i que no tenim cap record immunitari amb nosaltres.
La doctora ve a dir que si ens prenguéssim la grip amb la mateixa preocupació amb la qual ens prenem el coronavirus,
segurament
tampoc passaria el que passa cada any amb la grip.
No teníem tants morts per grip cada any.
Perquè per la grip també es mor gent, eh?
Es mor un percentatge important de gent amb comorbilitats i gent gran.
Doncs si almenys la lliçó del coronavirus ha de ser aquesta, doncs ja pagaria la pena. Que ens rentem més sovint les mans, que ens vacunem de la grip quan ens hem de vacunar i que fem cas a les autoritats sanitàries.
Doncs... I que ara, si ens diguessin, ja tenim una vacuna del coronavirus, tothom faria cura
a
vacunar-se...
El col·lapse ja seria...
Val, doncs esperem que n'hi hagi aviat, però tardaran bastants mesos, però la vacuna de la grip la tenim, i sisplau, quan sigui les èpoques de campanya de vacunació, digueu-li a la iaia, al germà que té problemes respiratoris o així, que vagi al cap a vacunar-se.
Les 10 i 8 minuts, doctora Codina, us agraïm molt el vostre temps, perquè hem de suposar que deveu tenir un matí... Vaja,
bueno,
com tot el personal del CAP, que deveu estar en uns dies d'aquells de festa major diària, i per tant...
Bueno, és el que toca en cada moment.
És el que toca.
Hem de gestionar-ho el millor possible, tranquil·litat a tota la població, que la infecció la passarem la gran majoria asimptomàtics o amb simptomatologia de refredat, però no, el que no volem és que es transmeti ràpidament i que agafi molta població, que sí que hi haurà un percentatge que haurà d'anar a l'hospital i que no puguem atendre la gent, que és la gent no tingui un llit i un respirador i un tractament i uns sanitaris per poder tractar-los.
Per tant, una vegada més, el consell. Si vostès tenen símptomes, no es preocupin per si és el coronavirus o no. Si tenen símptomes, a casa i a trucar al metge de capçalera. I si la cosa es complica, després ja hi ha altres mètodes. Però en qualsevol cas... a casa, que és el més important, si es tenen símptomes, per no, simplement, vaja, per no encomanar-los a ningú, que ara es tracta de no encomanar o d'encomanar a la mínima gent possible en les circumstàncies actuals. Doctora de Codina, gràcies i bona feina.